Hola, Pere. Hola, Enrique.
Hola, bon dia.
Hola, novament.
Avui parlarem d'un alcalde de Barcelona. I el que ens agrada moltes vegades és fer temes que ens portin el que estem parlant durant la setmana, perquè segurament, si parlem de Viola i de Voltó, són dos noms que la gent jove no sabrà qui són, però que formen part, vaja, dels casos més coneguts de la crònica negra catalana. Hi ha un empresari que és Josep Maria Voltó, hi ha un alcalde de Barcelona, en aquella època ja era exalcalde de Barcelona, que era el Joaquim Viola, que van ser víctimes de dos atemptats tan espectaculars com cruels que van tenir lloc a la ciutat de Barcelona a finals dels 70. Qui ho va fer, en quin mètode i quin era l'objectiu? Pere, comencem per l'empresari. Qui era Josep Maria Voltó?
Josep Maria Voltó Marquès, nascut a Barcelona el 1900, pertanyia per part de mare a la quarta generació d'una nissaga dedicada a la indústria del tèxtil, els Marquès, de Vilanova i la Geltrú. Era el president d'Indústries Marquès. En els anys 50 va ser vicepresident del Consorci d'Industrials Tèxtils Cotoners i, posteriorment, president de la patronal dels cotoners integrat als sindicals verticals franquistes. Era també president de la companyia espanyola de motors, CEMOTO, que fabricava les motos Voltaco, de Voltó Voltaco, uh-huh. I va ser el primer president del Banc Industrial de Catalunya. El seu càrrec més important, però, era el de president de la societat anònima Cross, una de les primeres empreses químiques a Catalunya. Com va anar l'atemptat?
Aquesta és la pregunta. Com va anar l'atemptat?
Això és. El 9 de maig del 77, en el carrer de Muntaner, 387 de Barcelona, a casa d'un dels germans Voltó, se celebra un dinar familiar. I cap al migdia, sis persones vestides de treballadors del gas truquen a la porta. Quan la minyona obre, entren fins al menjador, armats, s'emporten a Josep Maria Voltó a una habitació, li estripen la camisa i li enganxen un artefacte explosiu al pit amb unes corretges de cuir i uns esparadraps. Li demanen 500 milions de pessetes i li deixen uns papers mecanografiats amb les instruccions que ha de seguir, que entre d'altres diu no pot fer exercicis violents, no pot jugar al golf, no ha de manipular l'artefacte ni tocar els esparadraps, perquè la bomba que té adossada al pit li esclataria. I, evidentment, que no havia d'avisar la policia. I se'n van. Què fa Voltó? Surt del pis, puja al cotxe,
Coroi.
Li diu al xofer que el porti a casa seva, al barri de Pedralbes, perquè va parlar amb el seu fill. I com que el xofer el veu desencaixat, li pregunta si li passa alguna cosa, i Voltó, que té un caràcter, diu textualment: nada, unos cretinos me han amenazado y me han puesto algo que, según han dicho, es una bomba, pero a mí estos mamarrachos no me asustan. Voltó arriba a casa seva, a Pedralbes, es tanca el lavabo, això és com mitja hora després de l'assalt, i al cap de poc, a tot Pedralbes se sent una fortíssima explosió.
I la policia?
La policia va detenir Álvaro Valls, Josep Lluís Pérez, Carles Sastre i Montserrat Tarragó com a presumptes responsables d'aquesta instal·lació de la bomba. Faltava el que en el seu parer era l'instigador de l'atemptat, que era Martínez Vendrell, que estava refugiat a Andorra.
I qui eren aquests?
Aquests se suposa que formaven part del que se'n deia l'Exèrcit Popular Català, Època, una organització clandestina que es va posar en marxa l'any 74, en els últims anys del franquisme, fundada per Josep Maria Batista i Roca, que aleshores també havia sigut cofundador d'Unió Democràtica. La van fundar també aquesta època Manuel Biusà i Jaume Martínez Vendrell, que té o tenia un carrer al seu nom a Santa Coloma de Cervelló. En un pis llogat, els donaven formació política i militar, els ensenyaven a fer anar armes i explosius, a falsificar documents, i van tenir també un codi de ràdio per la seva comunicació interna. En total, en aquest grup Època en van formar part una trentena de membres. I l'atemptat contra Josep Maria Voltó va ser la primera acció que van fer. Atemptats que tindrien després molta repercussió en aquell moment. I encara avui es recorden. Enrique.
Sí, i per recordar tot això ens ha ajudat l'Antonio Navarro, que és actualment el portaveu de la Policia Nacional de Catalunya. Ell va arribar a l'any 1978 a Barcelona. Era llavors un jove, encara més jove, policia, amb 21 anys. I formava part de la primera promoció democràtica després de la mort del general Franco. Quan va arribar a la capital catalana, l'eco encara del ressò dels casos com Voltó o Viola encara ressonava a les comissaries, com deien. El seu primer cap, un comissari de l'antiga escola, ja ens ho podem imaginar, avui ja mort, li va parlar moltes vegades del cas Voltó. Navarro recorda aquelles converses i també com es va dir a la víctima, perquè va haver algun contacte amb la policia, segons demostra aquesta conversa que hem tingut amb Navarro, segons els testimonis que ell va sentir durant aquella època. Li va dir la policia que no es mogués i que seiés tot el que pogués de la seva família.
El meu primer cap, doncs, havia participat activament en aquest fet, no? I sí, va comentar que bueno, que en principi quan van rebre la notícia de que havien adossat un artefacte explosiu al pit, li van aconsellar que s'aïllés una mica al lavabo, doncs fora de l'àmbit de la família, i que esperessin que arribessin els artificiers. Però, per motius que no sabem, doncs ell va activar-se directament, va intentar treure'ns de sobre del pit l'artefacte explosiu, i és quan va esclatar.
Déu-n'hi-do.
Sí. Les converses aquestes amb l'inspector Navarro i el seu superior van arribar fins i tot més lluny. Hem esbrinyat alguna coseta més. El seu comissari li va explicar que Voltor hagués pogut salvar la vida si hagués esperat que arribessin els artificis de la policia tal i com li van recomanar.
Posteriorment, parlant amb el comissari, deia que quan van arribar els artificiers, quan van analitzar l'artefacte, van dir que era bastant rudimentari per aquell moment, i que els artificiers tenien doncs prou coneixements per desactivar-ho, però no sabem ben bé per què, com a mínim no ho sabia, tot i que va participar en la investigació, els motius de la impaciència del senyor Voltor, i se la va treure de sobre. I això va ser el que realment li va matar, va morir, efectivament, allà al lavabo.
Déu-n'hi-do. I van arribar a jutjar els detinguts, Pere, o no?
No, el que és que els detinguts mai van ser jutjats i només uns mesos després van ser alliberats sense càrrecs perquè a l'octubre del 77 es va declarar l'amnistia general pels delictes polítics. El text de l'article deia, recordem, queden amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, que és quan es va votar el referèndum de la reforma. Mm. Però això va passar després. I escrivia un segon article que deia, que afegia, i todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre del 76 y el 15 de junio del 77, que és quan es van convocar les eleccions constituents, cuando en la intencionalidad política se aprecia además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Què vol dir això? Que el novembre del 77... van ser excarcerats.
És per això que vam comentar fa uns dies que va haver, en aquells anys 77-78, un gran esclat de violència dintre de les presons perquè els presos comuns tenien la sensació de que s'estava sent injust amb ells. Aquest és l'origen de tota l'activitat de la COPEL, aquella organització que vam parlar que estava a les presons.
Sí.
I tota aquella violència que va esclatar perquè deien, collons, aquest tio ha matat també una persona, però se'n va al carrer, i jo, que he trecat un banc, em quedo a la presó.
Això passa. Però dos mesos després de l'assassinat de Voltor, de Josep Maria Voltor, hi tornen. I en aquest cas la víctima va ser havia estat alcalde de Barcelona, Joaquim Viola Sauret.
Joaquim Viola Sauret, nascut a Cebreros, Ávila, igual que Adolfo Suárez, curiosament, però per atzar. El 1913 va ser procurador a Corts pel Terç Familiar, directiu del Barça en els temps de Milo Sanz, i alcalde de Barcelona de setembre del 75 fins a desembre del 76. Com a alcalde va ser molt impopular per la seva gestió francament hostil als moviments veïnals, justament quan aquests moviments estaven a l'alça. De fet, Suárez el va destituir per la pressió política del carrer. Era membre del Consell del Regne, havia deixat la política a les eleccions constituents del 77, a les que s'havia presentat la seva candidatura al Senat per Lleida, i no va ser elegit.
Oh.
En aquest cas, què... Com va?
Com s'ho van fer, exacte? Què va passar per atemptar contra l'exalcalde?
Estem el 26 de gener del 1978, tres homes i una dona, sota 25 anys, entren al domicili al Passeig de Gràcia 69 del matrimoni de Joaquim Viola i de Montserrat Tarragona, Corbella. Montserrat Tarragona era germana d'aquell procurador en Corts que es deia Eduard Tarragona, que feia aquell eslògan el papa i el bibi, en el seu moment. Això eren 8:45 del matí, i entren aquestes persones armats amb pistoles i metralletes. A la casa hi havia en aquell moment un dels fills, Joaquim, amb la seva parella, Yolanda, i una noia del servei, els quals van lligar. Van portar el matrimoni, Joaquim Viola i Montserrat Tarragona, fins a la seva habitació. Els assaltants no van tapar el seu rostre totalment. Uns portaven passamuntanyes, d'altres portaven aquell jersei de coll de cigne que estava a la moda aleshores, aixecat una mica fins a mitja cara. Parlaven en català i en castellà i van fer diverses referències al cas Voltor. Al cap d'una estona, i en acabant a l'habitació, uns 15 minuts després, se sent una explosió i tots els assaltants que estaven a casa surten corrents. Un d'ells amb la cara tacada de sang pel Passeig de Gràcia de Barcelona. Li havien lligat a Joaquim Viola amb esparadrap i unes corretges una bomba al pit amb la idea d'aconseguir diners, però el mecanisme en aquest cas va fallar. Es va especular en un moment que si l'exalcalde havia intentat arrencar-se l'artefacte, però les mans no tenien cap ferida, Sí que subjectaven encara aquestes mans un paper en el que es demanava una quantitat, també uns 500 milions de pessetes, la forma d'entregar-la i la forma d'aconseguir que se li traiés la bomba. Amb l'explosió, el cap va quedar separat del cos i va matar també a la seva esposa. Recordem que en aquella època els grups terroristes d'extrema esquerra, que estaven operatius, de seguida es van desentendre d'aquest atemptat. Grapos, Fraps, la llista d'aquella època és llarga, hi havia ETA Político-Militar, sí, els grups d'acció revolucionaris, internacionalistes, Movimiento Ibérico de Liberació, tots aquests no van voler saber res i per les característiques es va atribuir de nou a l'Exèrcit Popular Català, d'època.
Van identificar els culpables en aquest cas?
Deien que no estaven les cares del tot tapades i en les rondes de reconeixement el fill de Joaquim Viola va reconèixer a Carles Sastre i Montserrat Tarragó com a dos de les persones que van entrar a casa dels seus pares. Però, en canvi, ni la seva nòvia ni la minyona no ho van fer i, de fet, en la ronda la nòvia es va equivocar i va assenyalar una persona equivocada, que era funcionari de policia. Si bé no es va poder demostrar la vinculació, el 1987 es va condemnar Carles Sastre per formar part del grup que va entrar a la casa de l'exalcalde Viola a 48 anys de presó per doble assassinat. En aquest judici es van cometre tantes irregularitats que la Comissió dels Drets Humans d'Estrasburg va emetre un dictamen en contra d'aquesta sentència i va haver de ser escarcelat.
Uf. Déu meu. Bueno, però aquella època era... Aviam. Si recordo, era minúscul, però recordo que als 70 van haver-hi molts atemptats i als 80, vull dir, estem parlant d'una època que n'hi havia molts atemptats a Catalunya i a Espanya, no?
Sí, eren quan començava, 70, 80, les, diguéssim, els anys durs del plom, no?, com es va dir en algun moment, van ser dies, efectivament, d'accions terroristes contínues i decenes de morts. Van sortir molts grups, com alguns dels que ara estàvem assenyalant, encara que tot i que l'hegemonia criminal estava en mans del Grapo i de manera molt especialment d'ETA. No?
Sí, grups de dreta i d'esquerra, perquè aquí tant teníem tots aquests que hem esmentat abans, com hi havia la AAA, hi havia el batalló basco espanyol, el cas de l'Escala, va haver-hi mil coses diferents.
Efectivament, doncs, bueno, com vam tenir aquesta conversa tan interessant amb l'inspector Navarro, que ell va, de fet, d'alguna manera protagonitzar el que va ser la transició policial, que va consistir, doncs, en superar aquella organització encara franquista de quan ell va arribar, era franquista en molts aspectes encara, i ell arribant ja en una fase plena democràtica, com a mínim perquè, recordem, formava part de la primera promoció democràtica, no? Doncs ell recorda com el cos al que pertanyia, doncs va haver d'especialitzar-se molt ràpidament per enfrontar-se a aquestes noves amenaces de tipus terrorista creixent.
Va ser un moment difícil, també, i combinat com un augment important de la delinqüència comú, també, i molt perillosa. No? Però, clar, que és veritat que ja tenia molta força, teníem el grau, no? Teníem també diferents doncs, moviments radicals, bueno, radicals no, terroristes, vull dir, no? Però sí que va obligar a dimensionar també les brigades d'informació i reutilitzar la gent encapçalades directament a la investigació versus de terrorista, no?
Doncs efectivament, Barcelona va ser durant molts anys base o refugi de diverses organitzacions. Sens dubte, els successius comandos Barcelona d'ETA van ser els que van causar el dolor i els estralls més grans com d'una organització terrorista. Va ser aquí, a la capital de Catalunya, on l'organització terrorista basca va cometre, diguéssim, la més sagnant de les seves accions, que recordem, i fem dos apunts molt ràpids, va ser l'atemptat del supermercat Hipercor, que es va produir el 19 de juny de 1987, ja abandonant gairebé els 80, l'atemptat va acabar amb la vida de 21 persones, entre elles 4 nens, i va causar ferides de diferent gravetat a unes altres 45. La proximitat amb la frontera sempre va ser un gran atractiu perquè les bandes escollissin la capital catalana per assentar-se, com explica l'inspector Navarro.
Teníem, doncs, proximitat amb la frontera, la frontera, com és avui també, i era un moment que Barcelona era un lloc ideal també per amagar-se una mica d'aquesta pressió policial que era ja incipient i començava a darrere de tots aquests tipus d'organitzacions, unes amb més infraestructura que d'altres.
Déu-n'hi-do. Fins aquí la Crònica Negra, avui dedicada a Viola i Voltor, dels dos cognoms que gairebé anaven junts, perquè van ser casos que, quan deien els atemptats d'aquella, Viola i Voltor.
Bueno, era el mateix sistema operatiu, hi havia molt poca diferència en el temps, molt probablement van ser les mateixes persones.
Clar, hi havia moltes interseccions de personatges.
Són dues persones que pertanyien o a la burgesia o a la part més franquista de l'època, i a més hi havia en comú una manera d'atemptar diferent. Jo gairebé que sense referent, jo no conec cap altre exemple similar de posar una bomba al pit com per fer un xantatge per aconseguir diners.
Senyors Figueredo i Cullell, la setmana que ve.
Vinga.
Espero,
Molt bé.